Molt bon dia, us dono la benvinguda a aquesta taula i us explico una mica. Aquesta taula la fem amb motiu de l'exposició de Marmàtiques en Joc que tenim a la sala oberta. Us explico una mica la història d'aquesta taula i de l'exposició. Fa una mica més d'un any va venir una visitant al museu, que va resultar ser la Maria Braç, i quan va acabar la visita va demanar per mi, per nosaltres, i vam estar parlant i va dir que el museu estava ple de matemàtiques. Ella veia 2x2 i 6x6 i 3x2 a per tot arreu, cosa que nosaltres és una visió que no la teníem del museu. I es va oferir a preparar aquesta exposició que tenim en marxa baix i aquesta taula plena de matemàtics en aquí, i ella serà qui us presentarà a tots i coordinarà tota la xerrada.
Perfecte. Vinga, molt bé, moltes gràcies. Doncs us començo per donar-vos la benvinguda a tots. Aquesta és la primera activitat que hem preparat en paral·lel a l'exposició Matemàtiques en Joc, Divertiments Matemàtics, que el Museu del Joguet de Catalunya ha tingut l'amabilitat d'acollir. No? Llavors voldria començar fent uns agraïments. En primer lloc, doncs, agrair al Museu del Joguet de Catalunya com a institució, perquè és un honor per un país com el nostre tenir un museu com aquest, però també les persones que el formen, en especial en Josep Maria Joan Rosa, que és l'ànima i fundador d'aquest museu, i sobretot que ha impregnat aquest museu d'aquesta visió estètica i visió global del món cultural, diria jo. I com a mostra, doncs, aquest matí ja m'ha vingut dient que saps que s'ha mort el matemàtic més important, que s'ha mort aquesta setmana, i jo no sabia de què se m'estava parlant, i es veu que s'ha mort el Brot, em dic, aquesta setmana, que els matemàtics coneixem prou bé de teoria de nombres. Doncs són notícies que te n'enteres a través del director del Museu del Joguet de Catalunya. Llavors, voldria agrair també a la Montse Colera, que ha treballat molt per fer possible aquesta exposició, tot i que avui no ha pogut venir. Ella ha estat treballant molt en l'exposició i també en les activitats paral·leles. I també voldria agrair tot el personal del museu, que ens obre les portes, que contesta els telèfons i que fan possible totes aquestes coses. Llavors, també agrair al Museu de Matemàtiques, també com a institució i també com a les persones que el fan possible. És una institució que porta molts anys funcionant, però no ha estat fins ara, fins al febrer, m'acaben de recordar, del 2014, que ha obert les portes en un escenari estable. Fins ara anava obrint en escenaris temporals, i ara doncs, tenim l'honor també de tenir un museu de matemàtiques a Catalunya amb molt de material, molt interessant, i que es troba a Cornellà, que us aconsello a tots que aneu a veure'l un dia. Doncs, el personal, doncs, agrair els que fan possible aquest museu, però en especial també els que avui han vingut aquí. En primer lloc, l'Helena Cosí, que ha col·laborat amb nosaltres des del principi d'aquest projecte. Després també en Guido Ramellini i en Quim Torra, que s'han ofert generosament en aquest projecte. Després també voldria agrair a la Maria Antònia Canals i a la Maquia Edo, que és un honor tenir dues persones com elles en aquesta taula. Elles ens explicaran les seves experiències i entre, jo diria que en aquesta taula hi ha acumulada una gran experiència, molt ampla sobretot, i ampla tant a nivell geogràfic. Tenim persones que han treballat en àmbits geogràfics molt diferents. Ample en edats, també. Han treballat en edats molt diverses, començant des del Caixa Infantil fins al Museu al Museu de Matemàtiques, no sé si és fins a secundària o fins a la universitat.
Potser?
O fins al 99. Fins als 99, perfecte. Més del que em pensava. I després també una amplitud de...
Llàstima pels centenaris.
Com?
Llàstima pels centenaris.
Sí. I després també una amplitud a nivell de diferents realitats socials, des d'una escola Talita fins a una escola Toni Guida, Bueno, espero que tota aquesta experiència es podrà copsar aquí a l'estona que ara tindrem. Llavors, també voldria agrair a en Josep Lluís Martínez Picanyol, més conegut com a Picanyol. Ha estat una persona que també s'ha entusiasmat amb aquest projecte i ens ha cedit tots els seus materials perquè els puguem exposar a baix. I a mi personalment i tota la meva generació, i crec que les que han vingut després també, ens ha aportat un material que ens ha tingut entretinguts, ens ha tingut treballant sense saber-ho, i bueno, un gran agraïment amb ell també per la seva col·laboració en aquesta exposició, però també per tot el treball que ha anat fent al llarg dels anys. I dir que gràcies a l'excusa d'aquesta exposició l'he pogut conèixer personalment i ha estat un plaer. I finalment agrair-vos a tots els aquí presents. Perdoneu, em descuidava encara. Agrair també a la meva universitat, al meu departament i a tots els companys que m'han donat suport també per tirar endavant aquest projecte. I també a la gent que ha anat fent donacions en el museu, principalment en Josep Maria, Joan Rosa, però també persones com en Francesc Castanyer, que ha portat molt del material que veureu exposat a baix, en particular els trencaclosques aquests de fusta per treballar geometria, que són una autèntica preciositat, a part d'un material molt interessant a nivell matemàtic. També en Lluís Segarra també ens ha deixat algun material, i amb això acabaria els agraïments. Finalment agraït a tots els aquí presents. No esperàvem que hi hagués tanta gent, és un plaer poder veure tantes cares en aquesta sala. I llavors, finalment, unes pinzellades de l'exposició que podeu veure a baix i que, quina és la intenció d'aquesta exposició. Hem volgut com retratar tot un diferent ventall de reciprocitats que hi ha entre les matemàtiques i el joc. Les matemàtiques i els jocs es poden relacionar de maneres molt diferents. En primer lloc, les matemàtiques molts cops estan inherents en els jocs, en els seus funcionaments, en les regles dels jocs tenim matemàtiques, en els criteris d'equitat, per exemple, o en els criteris per establir qui és un guanyador, en els recomptes de punts. Tot això és matemàtiques que formen part de manera inherent en els jocs. Després també hi ha una relació estètica. Les matemàtiques poden aportar estètica en els jocs, ho podem comprovar en aquests trencaclosques que estan bonics d'en Jaume Castanyer, no? Que tenim poliedres regulars, tenim poliedres arquimedians, tenim dualitat de poliedres i unes complicacions que en el fons el que ens estan donant és un nivell estètic molt alt i que ens permeten gaudir-ne. Després, les matemàtiques també poden aportar un cert misteri en el joc. Tenim tots uns jocs de màgia que fan servir les matemàtiques per deixar-nos una mica estorats. D'aquests també en tenim. Després, les matemàtiques i sobretot la lògica matemàtica la tenim en tots els enigmes, trencaclosques i jocs com els que hem comentat d'en Picanyol. Després, les matemàtiques també les trobem en la simulació de la vida adulta, com pot ser en els jocs de botigues, a les cuinetes i en els jocs amb intercanvi de diners. I finalment, el joc també és important en la didàctica de les matemàtiques, i aquesta seria una última relació i que és la que voldríem aprofundir avui en aquesta taula. I jo començaria per plantejar que les matemàtiques són una cosa, els jocs són una altra. Les matemàtiques no són jugar, jugar tampoc és fer matemàtiques, i llavors a partir d'aquí, doncs, si us sembla, obrim les seves xerrades i començarà parlant avui la Maqué Edo. La Maqué Edo és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, és doctora en didàctica de les matemàtiques i és especialista en l'aprenentatge de les matemàtiques a través del joc en les primeres edats. Uh-huh. Molt bé, doncs endavant.
Molt bé. Doncs, a veure si això funciona. Més o menys quant estona et sembla?
Vaig.
Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me. És un plaer i un honor estar avui aquí amb tots vosaltres. Se'n sent bé? Sí. Molt bé, el que us presentaré és una presentació que normalment utilitzo quan treballo amb mestres en actiu. Llavors jo no sabia molt bé qui tindríem de públic, però he pensat que encara que no fossin mestres també podia ser interessant veure una mica aquesta relació especial que té el joc i les matemàtiques. El que faré és un breu recorregut per tres tipus de jocs que apareixen de manera natural en el desenvolupament infantil i veure cada un d'aquests, a les primeres edats, quina relació pot tenir amb les matemàtiques. Una mica aquesta és la idea. Per tant, parlaré de joc i matemàtiques, evidentment, de tres tipus de jocs que apareixen de manera natural en el desenvolupament infantil, a la infància, a través d'una revisió teòrica que la passarem rapidet, perquè tampoc és... però de sobretot d'experiències d'aula i algunes pinzellades de resultats de recerca, perquè tot això que defensem d'una manera molt, molt vehement a les nostres aules i quan treballem amb mestres no és només fruit de l'experiència, que és molt, sinó que a més al darrere cada cop més hi ha resultats d'investigació, i això ens ajuda i ens referma amb això que plantegem. Principals referents del joc, no cal que entrin molt a fons, però diguéssim que els tres tipus de jocs que tocaré parteixen ja de Piaget. Piaget, hi ha un moment en què ell fa evident la importància del joc en el desenvolupament i ens parla de tres tipus de jocs, que seria el sensoriomotiu, el simbòlic i de regles. I aquests tres són els que m'acompanyaran en la meva revisió. Hi ha un altre referent molt, molt, molt important en aquests moments, que seria Vygotsky. Vygotsky ens diu moltes coses sobre el joc i coses molt, molt importants. Com que per ell entén que el joc sempre té regles, siguin manifestes, obertes o d'una manera més implícita. Però és veritat, quan tu jugues amb altres, sempre hi ha unes regles. I ell diu que sotmetre's a les regles és una font de plaer. És a dir, és la primera vegada el millor que els infants es someten a les regles voluntàriament. Els infants normalment someten les regles dels adults. Ara llibert, ara seu, ara menja, ara tal, no? I quan ells ho fan voluntàriament, és un motor de desenvolupament moral. Per tant, diguéssim que el joc, un dels èxits importants que ell assenyala, seria aquesta idea de sotmetre't a les regles voluntàriament. També ens diu que sempre que estan jugant estan a la zona de desenvolupament proper, que això és que venim del món educatiu tenim molt clar, però la idea és que diu, és com si els nens fossin més grans del que són quan estan jugant. I això per què és? Perquè no tenen por, perquè no hi ha error. El joc ens dona un marge d'experimentació molt ampli en el que els nens són lliures d'actuar per damunt del que habitualment fan, per dir-ho d'una manera. Un altre dels referents molt importants és Brunner, i Brunner és dels qui fa una recerca petita que és molt interessant perquè posa tres grups d'infants, els hi dona un material i els hi diu, mira, amb aquest material podríeu arribar a agafar una cosa que està lluny, i són canyes, ganxos i tal, no? I agafa tres grups. Amb un els diu, primer jugueu amb aquest material. Amb un altre diu, mira, el que haureu de fer és agafar aquests materials, enganxar-los així, és a dir, els hi dona exemple. I en l'altre els diu, el que heu de fer és això, pam. Què passa? Que, això ho repeteix diverses vegades, tots els nens que primer han jugat assoleixen molt més bé l'objectiu. És a dir, la sensació de joc et permet arribar molt més lluny. No tens la pressió de l'error, etcètera, etcètera, no? Per tant, també és un altre d'aquests referents ja de recerca que ens van indicant que el joc és necessari per un bon aprenentatge, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors hi ha un autor holandès, que aquest el poso com a últim exemple, que ell creu, està convençut que el joc és l'activitat conductora de l'aprenentatge a les primeres edats. És a dir, que és la manera d'aprendre. I tant és així que ell desenvolupa tot un currículum d'educació infantil a través del joc i a més, com que està a l'Institut Freiden, de l'Holanda, etc., doncs són capaços d'aplicar-ho en escoles i tenen dades de recerca, etc. O sigui que, diguéssim que el joc, això és un breu resum, pinzellades, però veiem que cada cop més hi ha més entorns on es té més clar que el joc és una font d'aprenentatge molt important i que no només no ens l'hem d'oblidar, sinó que probablement l'hem de posar com al centre de l'atenció. Això en quant a marc teòric. Clar, també quan parlem de joc segur que tots imaginem coses semblants però coses diferents. Fer una definició única de joc és molt complexa. Hi ha moltes que podrien ser més o menys vàlides, no? Llavors ens sembla que, bueno, més o menys m'haig de com de situar, m'haig de posicionar. Jo entenc el joc com una activitat voluntària, i això és fonamental. I dins de l'escola comporta, doncs, un cert debat, si més no, no? Quan estem jugant, si m'estan obligant a jugar, ja estic jugant o no estic jugant? O si estic jugant a l'escola però vull deixar de jugar, puc? O l'escola hi has de fer, m'enteneu? És a dir, al voltant de la idea de joc, aquí tenim un... Perquè és molt apassionant discutir entre els mestres de cada escola. Per tant, no és un... per mi no és un hàndicap, sinó al revés, eh? És una cosa que ens ajuda a pensar. Per tant, per mi el joc és una activitat voluntària, caracteritzada per unes certes regles, explícites o no, i uns graus de llibertat d'acció. Bé, sovint provoca tensió, repte, ple, satisfacció, i aquí podríem trobar moltes altres sensacions i emocions que provoquen normalment el joc. Per tant, anem ja al que havia anunciat al principi, no? Faré un breu recorregut sobre el joc exploratori, el joc simbòlic i el joc de regles. I aquests, quin tipus de relacions poden tenir amb les matemàtiques? Per mi és claríssim que tots tres tenen molta relació amb el desenvolupament del pensament matemàtic. I quan diem matemàtiques, a què m'estic referint? Doncs el sentit numèric, evidentment, tu ja ho has anunciat, no? Moltíssims jocs hi ha quantitats, comparacions... el nombre hi és molt present moltes vegades, també el càlcul mental, sobretot amb els jocs de taula i altres tipus de jocs, és molt fàcil. La comprensió de l'espai tridimensional, jugar a l'aire lliure t'ajuda a comprendre i a fer teu el món que t'envolta, el sentit temporal, claríssimament, el raonament lògic, perquè hi ha molts jocs que necessiten, poden ser equivalents o paral·lels al procés de resolució de problemes, sobretot els petits jocs d'estratègies claríssims, no? Però tot, molts jocs tenen aquesta necessitat d'un raonament lògic i en plan resolució de problemes. Molt bé, anem pel primer joc. El joc exploratori és aquell joc que permet a l'infant explorar el seu món que l'envolta i aprendre allò que té ara i aquí, i se centra en qüestions com què és això, com és això i què puc fer jo amb això. Aquesta seria la primera activitat de joc, parteix de la idea del joc sensoriomotriu que ens ha anunciat Piaget, i és cada vegada que tenim un material nou davant, encara que no ho verbalitzem, ens posem a fer. I el fer és, què és això? Com és això? I què puc fer jo amb això? Aquestes tres preguntes són les que ens acompanyen al procés de descobriment de diferents nous materials. Quin és el primer joc que està com molt ben documentat dins del joc exploratori? Seria la Panera dels Tresors, tots els que veniu d'educació infantil la coneixeu. Darrere hi ha una autora molt important, que és Eleanor Goldsmith, que segueix amb el joc heurístic. Però si no sou d'aquest món, és igual, ja heu vist bebès, ho haureu experimentat igual. Un infant molt petitó, a la que té una sèrie d'objectes a prop, què et fa? Què és això? Com és això? I què puc fer amb això? I això és el que l'ajuda a descobrir qualitats, relacions, idèntics... Per tant, ja està estructurant el seu pensament, ja està entrant nous coneixements que l'ajuden a estructurar aquest pensament, que és la base sobre la que es construirà tot el pensament matemàtic posterior. Això apareix als primers anys de vida, ja us dic que hi ha treballs molt serios fets al voltant d'això, però el curiós és que això, per mi, no desapareix, Per exemple, aquí veiem un infant de 8 mesos, en què un infant que evidentment encara no té ni llenguatge, no sap parlar, però sí que ja és capaç d'escollir una cosa concreta que ell vol, i a part de les altres que no les vol. L'exploració que fa d'aquest material és increïble. És allò, al dins, al fora, els rebordes, com es diríem això? Les vorelles, les vores, els gravats... té tota una feina d'experimentació, de descoberta del... que està jugant i està coneixent, està entrant nous coneixements. Hi ha un moment en què agafa un altre objecte i pica i no fa soroll, el deixa, en busca un altre, acaba fent soroll, està encantat perquè ha aconseguit el que volia. Sí? Clar, això és claríssimament un joc de descoberta que per mi entronca, és la base inicial del pensament matemàtic posterior. Això segueix amb el joc heurístic, que podríem dir que és quan comences ja a interactuar amb diferents materials, que cap a dintre de què, més gran, més petit, més alt, més baix, molts, pocs, lluny, a prop, etc. No? Hi ha tota una sèrie de conceptes claus de l'inici de la matemàtica que s'experimenten en aquest tipus de jocs. N'he posat dos, n'hi poso un altre, s'aguanta o no, més alt, etc. No? i evidentment a dins un marc escolar o també dins de casa, en el moment en què estem recollint i endreçant, també hi ha matemàtiques claríssimament. Bé, aquest tipus de joc exploratori, hi ha moltes activitats possibles, hi ha les taules d'experimentació, no sé, ho pensarem una mica ràpid, però ja veieu que hi ha, quan els infants són molt petits i estan jugant, per mi ja estan anant cap a aquesta mirada de joc i aprenentatge a la vegada. La idea és que cada cop que presentem un nou material, els infants desenvolupen de nou aquesta activitat. Els materials poden ser de molts tipus diferents, a vegades són jocs més estructurats i a vegades no. Què passa? Jo entenc que aquests materials nous han d'aparèixer a l'escola i han d'aparèixer primer en activitat lliure. Ells han de poder preguntar què puc fer amb això, sense que ningú em digui què haig de fer. No? Però també dins de l'escola arriba un moment que potser hem d'ajudar a avançar una mica aquesta activitat, que si només fos lliure, no? Llavors, algunes de les coses que hem fet en escoles, doncs, que hem treballat així, és fer petites propostes que no destorbin el joc, però sí que ajudin a avançar. Com per exemple, en aquest cas, amb aquest material que abans en parlàvem, el polidron, el creator aquest, que és... els dèiem que havien de construir, si volien, en parelles. Clar, llavors, el que has de construir de manera cooperativa ja és diferent, perquè ja has de plantejar-te més coses, ja genera un altre tipus d'activitat, o fins i tot feu una construcció conjunta amb tots els nens de la taula. Aquest material l'hem utilitzat a P3, a P4, a P5, i anem veient com evoluciona. No? Bé, això és de P4. En canvi, a P5 fan un pas molt més gran, en què ja se'n van cap al joc simbòlic. Ja són capaços de construir coses molt més complexes i generar discursos imaginaris al voltant molt interessants. Cada vegada que donem un joc nou, torna a començar un material nou. Hauríem de permetre que es produïssin aquestes dinàmiques de descobriment. Per tant, per mi la selecció de material és clau i a vegades també una petita pregunta inicial pot acompanyar un descobriment més ric. En aquest cas, per exemple, si us hi fixeu, és un joc de construcció, però totes les peces que hem donat són només cubs, esferes i cilindres. I abans de començar els diríem, què us sembla? Totes les peces aniran bé per construir torres? Fas un petit diàleg i deixes experimentar, explorar lliurement, no? Clar, és molt fàcil que a l'acabar, són nens de P4 també, arribes a la conclusió que no totes van igual bé de les peces, que l'esfera només s'aguanta dalt i segons com, que el cub el pots col·locar de qualsevol manera en qualsevol posició, que el cilindre, etc. No? Llavors, clar, acabes fent una anàlisi de forma bastant potent i què hem fet? Han jugat. Però han jugat acompanyats per una pregunta inicial, diguéssim. També tot el pas de les construccions de tres dimensions en el pla, no? Jo construeixo i represento, represento i construeixo, aquí hi ha matemàtiques claríssimament. Per tant, el joc exploratori és una activitat característica dels primers anys de vida, però reapareix a cada vegada que tenim un material nou. Aquí què veiem? Són uns nens de cicle superior de primària que la mestra havia preparat una activitat de nombres quadrats i per això havia portat uns cubs que no els havien vist mai i que se'n va adonar que no podia començar la classe de mates sense deixar-los jugar abans. Per tant, la idea és que necessitem jugar i explorar cada material nou que ens arriba és tan o més potent que després acabar fent l'activitat que tu tenies planificada. No? La primera proposta, per tant, ha de ser exploració lliure. El nostre repte és afegir nous elements per ajudar a avançar sense pertorbar la idea de joc. La selecció d'un bon material, el canvi d'agrupació, la representació al paper, les preguntes o condicions inicials són coses que ens poden ajudar amb aquest recorregut. Aquesta imatge són uns nens que estan jugant lliurement, ja ho veieu, amb un racó de construcció. El que és molt maco de veure és que els infants busquen relacions. És a dir, a vegades els hi diem nosaltres, però si no els hi diem, ells també les busquen, perquè necessiten entendre i organitzar el món que els envolta. Si us hi fixeu, en aquí tots aquests prismes blancs tenen la teulada triangular, en aquí hi ha unes col·leccions de blau en blau, en aquí els cilindres tenen cubs, és a dir, busquen. Per tant, moltes vegades és que deixant-lo jugar ja estan trobant ells les relacions que potser els hi tocaria per pàgina i per llibre i per currículum, diguéssim, no? Altres coses que fem a vegades quan un infant fa una producció que és interessant perquè és nova, en aquest cas és la primera vegada que fa paret en lloc de fer torre, doncs li diu, oh mira que xulo, el deixem allà per si algú es vol inspirar. És a dir, prendre model d'altres companys que han fet coses interessants també és molt bonic. I moltes vegades la construcció se n'acaba anant cap al joc simbòlic, que ja és lo normal, que seria el joc següent, no? A vegades no calen grans compres de grans materials. Aquesta és una activitat que va donar un joc increïble i aquí en podeu veure, és una cartolina i quatre rampoines que hi havia per a les classes. No? Però aquesta, la idea era construir una ciutat on et marcaven les zones edificables i les no edificables. I només amb això es va generar una activitat molt, molt potent. Si us hi fixeu aquí, hi ha ara un cilindre que encaixa en el cercle i després, al cap d'una estona, aquest cilindre passa en un altre lloc i aquí ve una semiesfera. És a dir, tota la relació entre figura plana i figura a l'espai, amb aquest joc tan senzill, estem treballant també doncs això, la geometria plana i les tres dimensions, etc. No? Ja he acabat el primer. Diguéssim que el primer és el joc aquest que és exploratori. El segon és el joc simbòlic. El joc simbòlic és el joc que apareix quan les persones i els objectes se'ls assignen característiques i propietats diferents a la realitat, no? Se centra en qüestions com això ara és com si jo faig com si fos, És cavalca entre la fantasia i la realitat, no? És un joc molt potent i desenvolupa moltíssimes altres coses, a més de qüestions matemàtiques, no? És l'activitat característica, diu Piaget, del voltant dels 2 als 7 anys. I se centra en la representació i simulació de vivències reals i experimentades o observades o inventades. No? És... El joc simbòlic és molt potent i hauria de ser-hi a totes les escoles, ja penso. Permet desenvolupar el pensament lògic matemàtic, evidentment. I desenvolupa la creativitat, imaginació, l'autonomia, la socialització, etc. No? Clar, aquí us presento una petita experiència que era... En una escola ens vam plantejar si el joc simbòlic a dins de l'aula es treballava en les matemàtiques o no. Val? I vam anar a veure què passava. No? És una experiència real en una escola pública, d'una classe de 5 anys. No? Què vam pretendre? Doncs construir això, un racó de joc amb els infants. Hi ha 25 nens i nenes, un centre públic, etc. Comencem amb una conversa amb nens d'una classe de 5 anys. No? Què és una botiga? Què s'hi fa amb una botiga i per què serveixen? No? A la primera conversa on participen la major part dels infants, què ens n'adonem? Que sí que els nens tenen moltes referències de botigues, les que ja s'han viscut, però de tota la conversa, que dura mitja hora, no ha aparegut ni un sol moment ni diners, ni preus. No. No? Parlen del pa i la roba i el no sé què. Bueno, doncs per ells encara no és tan clar que això sigui una cosa important. No? Llavors dius, bueno... Si ells ni tan sols saben o tenen clar que aquí hi ha aquest intercanvi, les matemàtiques no sé si seran o no. Bueno, llavors fem votacions de quin tipus de botiga volem construir, fem votacions que aquí sí que les matemàtiques hi entren del tot, arribem a veure que volem fer un forn, dibuixen quin tipus de forn s'imaginen, i aquí el que veiem és que hi ha molts infants que el que fan és abocar les seves experiències i fan unes representacions molt riques, amb molts detalls. Algun altre que dibuixa el forn de casa seva, o sigui que ni tan sols ubica el forn. I un altre és que projecten cap al futur i t'estan dibuixant com els agradaria que fos aquest forn ja a la seva aula, no? I la taula de la mestra, tal, el racó... Per tant, ja veiem que aquí tothom mobilitza els seus coneixements previs, no? Què necessitem per fer aquest racó de joc a la classe, no? I es fan petits grups, cada un s'organitza de la seva manera i torna a passar el mateix. El que ells necessiten estar en aquesta banda d'aquí, panellets i coca i pa de barri, xiclets i panets i tal, i no apareix per res, ni diners ni tal. Què fem? Ens n'anem a visitar una botiga de veritat, experimentem el que suposa comprar, vendre, demanar, etc., el canvi, el tiquet, etc., i tornem a la classe i completem aquesta llista amb tot això d'aquí. Ah, sí, també necessitem diners, calculadores, tiquets i preus i paper per embolicar, que ens havíem descuidat. Molt bé, ja tenim la consciència. Fan un recull de la vivència que han fet, tenim un tiquet que ens comencen a aparèixer els números i veiem que això és important, i a partir d'aquí acaben ells de desenvolupar tota la seva, el seu racó. També ens plantegem el tema dels diners, no? I perquè, clar, han de posar preus. I aquí també és molt maco el que ens passa, perquè... Les mestres els hi sembla que amb nens de 5 anys parlar de decimals pues que no seria adequat. Però clar, la vida real els decimals hi són. No? Llavors ens trobem amb aquesta cosa que a vegades ens fa com por ensenyar als infants coses que si són a la vida real i les veuen igual, doncs si les portem a classe o no. Bé, ho resolem involucrant-hi els pares, fent-los que ells investiguin preus amb les famílies, ens inventem els preus perquè en realitat serà un joc simbòlic, fem els tiquets i juguem. La primera vegada que juguen, els deixem en pau, no els diem res, no? I registrem el que passa. I què passa? Una vegada més, no apareix. Només un infant parla de diners. No? Diu, quan val? Val dos. Diu, tingui dos. Diu, tingui el canvi. Sí, això és tot el que passa quan ells lliurement juguen. Entre mig han passat bé, han comprat pans, no sé què. Sí que apareix algun, dona'm tres, dona'm quatre, però diguéssim els diners els que encara no apareix. Clar, què farem? Estem a l'escola, volem que juguin, però també volem que desenvolupin matemàtiques. Fem alguna activitat intermitja, al marge d'això, fem una activitat de descobriment de la calculadora, per què serveix, com s'engega, per què la vam fer servir, representem el que hem après aquest dia d'aquesta activitat, amb la pàgina en blanc, hem sabut engegar i esborrar, etc. Hi ha alguns infants que ja es comencen a fer, veuen que la calculadora et fa, t'ajuda a fer operacions complexes, 100 i 1.000 fan 1.100 i està ben escrit, nens de 5 anys, que els hi tocaria fins al 9, ¿vale? O sigui, bé, una altra sessió també amb monedes, de quantes maneres diferents podem fer els 5 amb diferents maneres, i tornem a jugar, i tornem a no dir-los res. Només els diem que cada un pot tenir 5 euros i que juguin com vulguin. Aquí ja veiem un canvi. Aquí ja apareixen, el 80% dels nens ja es fixen amb el preu de la cosa i donen els diners de veritat, o sigui, de joguina, però ben ajustats al que compren, etc. I això anem seguint una sèrie de vegades, tornem a fer una altra activitat de calculadora, etc, etc. Finalment els diem que si volen es poden ajuntar dos o tres nens per anar a comprar junts, i el tercer vegada que observem hem vist un canvi disparat, no? Perquè cada cop més es van centrant en la idea de diners, però mentre juguen, juguen lliurement, perquè és que el joc no ha de ser tan condicionat, i menys el simbòlic, no? Bueno, en cada un d'aquests moments els hi han demanat que representin la seva compra, val? Per tant, aquí tenim tres representacions d'una mateixa nena, la Ona, en què al principi, la primera vegada que no diem res, s'ajusta molt a les quantitats del que compra, però no apareixen res de diners. La segona vegada ve les quantitats, però a més ja representa els diners, els 4 euros que li ha costat. I la tercera vegada, no sé si es veu molt, però ens explica una història boníssima, perquè és que han anat 3 junts, i clar, nosaltres li hem donat els 5 cada un, però com que només valia 12, ens han tornat 3, i tot això és el que ens va explicant oralment, però aquí, si posa en primer pla els càlculs i els diners i els canvis que ens hi han fet, no? Evidentment ajusta el que han comprat. Per tant, sí que veiem que el joc a dins de l'aula el podem ajudar a que evolucioni amb aquesta mirada cada cop matemàtica més potent. Vale, el joc simbòlic. I què us hauria de dir també? Que pensem que el joc simbòlic és molt de nens d'educació infantil, però que en veritat a cicle inicial i a cicle mitjà dona tant o més joc, que llavors reivindico absolutament els racons de joc simbòlic a primària, perquè aquí sí que ja els càlculs que arriben a fer poden disparar moltíssim. Bueno, fins i tot investigar els preus reals amb els decimals, etc, etc. I entro ja a l'últim bloc de jocs, que seria el joc de regles. El joc de regles és l'activitat en el qual les accions i eleccions dels participants estan regides per unes regles públiques, lliurement acceptades, i hi ha algun objectiu a aconseguir. Se centra en qüestions com què puc fer per aconseguir l'objectiu i al mateix temps què puc fer perquè un altre no l'aconsegueixi abans que jo. Els jocs de regles és evident, la matemàtica, la connexió és molt, molt més evident, potser. Hi ha dos grans blocs que en les primeres edats són molt importants, que seria el joc motriu, no?, i el joc de taula. Sempre porten conjuntament la socialització i la competició, que també són coses que s'han d'aprendre. La socialització per què? Perquè si un d'ells fa trampes, el joc ja no funciona. Per tant, ens hem de posar d'acord amb el que volem i fer-ho tots junts, no? Però també a la vegada saber guanyar i perdre. Bé, els jocs de regles de gran motricitat són molt macos per entrar amb tota aquesta idea del joc reglat. Bé, n'hi ha molts, el d'Estres Picaparet, també són contextos molt adequats per després representar-ho en el paper i tenir la necessitat d'utilitzar els nombres perquè els hem viscut en el joc que acabem de fer. Aquest és un altre joc molt interessant, quadrat i angle, i sovint les representacions que fan doncs, són molt potents perquè expliquen vivències, però a la vegada necessiten dels nombres i de les quantitats, etc., per representar-lo, no? En quant a joc motriu, però també hi ha el joc de taula. El joc de taula a dins de les escoles hi hauria de ser, i a les famílies també. És uns entorns on és molt interessant el que passa. Bé, ensenyar ben ensenyat un joc de taula perquè els nens puguin jugar-hi autònomament és un gran èxit, jo penso, d'ensenyament i d'aprenentatge. Això són nens de 3 anys, bueno, nenes, que estan aprenent un memory, que és el dels jocs primers, el més senzill, però que no és gens fàcil saber esperar el torn, l'ordre, destapar exactament només dues, tornar-los a deixar si no concorden, saber qui ha guanyat al final. Hi ha tota una sèrie d'activitats complexes per poder-la fer bé, no? Moltes vegades involucrem els pares, la maleta dels jocs que se'n va a casa i que els pares participen. Els nens són els encarregats d'ensenyar el joc als pares, això és preciós, no? També el joc de taula és un marc ideal per aprendre a gestionar-se entre ells, no? A negociar, a autorregular-se. Aquí hi ha una, és molt clar aquesta seqüència, són 4 nens que estan jugant i hi ha un pique, una discussió. Tots es giren cap a la mestra buscant solució, la mestra es gira d'esquena, com vulguem dir, aquí us apanyeu, i acaben regulant-se ells. Per què? Perquè, bueno, i és molt maco perquè els que tenen el pique són aquests dos, però en realitat el que posa la pau és aquest. O sigui, clar, perquè a vegades necessites d'un extern i no cal que el mediador sempre sigui l'adult, no? És també un entorn, doncs, això, per aprendre a gestionar-se i a regular-se ells mateixos. Jocs de taula amb continguts matemàtics n'hi ha moltíssims, és el tema de la meva tesi doctoral, això sí que potser no cal que hi entri molt a fons, però és molt evident, no? I a més cada cop hi ha més resultats que ens avalen aquest augment claríssim, no? Només per dir ja... Què passa? Vale. Bé, vinculat amb aquesta idea de recerca, i ja vaig acabant, fem uns jocs, no?, que estan ben seqüenciats, 5 jocs de primer de primària i 5 jocs de segon de primària. Abans de jugar es fan unes activitats de càlcul que tenen un tipus de sumes que estan relacionades amb el que faràs al joc, es fan abans de jugar i després de jugar. I què veiem? Després de jugar 4 vegades o 3 vegades, depèn del joc, no? Veiem que augmenta la rapidesa de cada nen en relació amb ell mateix, sí? Això es quantifica d'una manera doncs, ben feta i dius, bueno, és que realment els nens milloren molt. Però hi ha un moment que ens preguntem, bueno, estàs fent aquest control quan acabes de jugar. Això es perdura al llarg del temps? Realment no és una cosa momentània? I el que fem al final és comparar-ho amb els resultats de cada any de l'escola. O sigui, cada any el que va al curs es fa un control que és el mateix. Què passa? Doncs que l'any de l'experimentació, per primera vegada, es fa un salt que es dispara. Si això seria... la mitjana dels dos grups de càlcul mental de primer de primària d'aquest any és un 6, un 6, un 5,9, un 5,4, i l'any de l'experimentació és un 7,75. Bueno, doncs tenim dades que ens refermen en que jugar aquests 5 jocs d'aquesta manera ajuda realment que els infants avancin molt més en càlcul mental. Passa el mateix en segon. Tanco, per no... Sí. El joc de regles i els jocs de taula és una activitat característica a partir dels 6 anys, diu Piaget, però es pot introduir molt abans, i sobretot això ho veiem amb infants que tenen germans més grans. L'interès per participar en aquests jocs de taula comença a aparèixer abans. La introducció al joc de regles col·lectiu a l'escola està molt bé fer potser a través dels jocs de gran motricitat, i després apareixen també els jocs de taula. És evident que tots aquests jocs motrius hi ha càlculs, hi ha espai, i jo tinc molt clar cada cop més que invertir temps en ensenyar jocs de regles de manera que acabin siguent autònoms, que els nens puguin jugar-hi ells sols, sense un adult, és un temps molt ben invertit. És un gran èxit d'aprenentatge. Tant o més que els ensenyis a escriure el número correctament. Per què? Perquè a banda del contingut matemàtic que molts d'aquests jocs ja tenen, estàs desenvolupant les capacitats d'atenció, de concentració, de coordinació, de negociació, i a més generes molt fàcilment emoció i diversió. I sabem que els aprenentatges es produeixen vinculats a l'emoció. Llavors, jo aquesta és una de les fotografies que em diuen molt. Aquests nens per àlbum, per llibre, els hi tocaria enganxar 5 gomets a dins d'un cercle. ¿Vale? I què estan fent? Estan controlant 12 quantitats alhora. Val? Aquest nen està intentant col·locar-se les peces bé per tenir-les de manera, a veure, aquests dos cincs a prop, aquí tinc aquests tres, però aquí tinc els dosos, i per tenir-ho organitzat de manera de controlar-ho tot, i cada vegada que ha de tirar té dues opcions i ha de pensar en les... Això és infinitament més ric que enganxar i escriure els cinc sense passar de la ratlla o no sé què, no? Llavors, és que és tan obvi, no?, que això és una activitat matemàticament molt potent, però no només matemàticament, sinó perquè va vinculat al joc, no? Bueno, i dius això, no?, que quan realment el joc està a la teva aula, veus aquestes expressions, i aquestes expressions són potents. Difícilment, nens que estiguin fent la fitxa 23, veurem aquestes explosions, no?, perquè aquí estan actius i són ells, ja estan vius. Quan estan omplint pàgines, això no passa. Bueno, ja per tancar, no?, dir-vos que el joc exploratori vinculat a les construccions, ja penso que és molt potent, que hauríem de tenir-lo com fàcilment, amb diferents tipus de materials, lliure, però també algunes qüestions que puguin ajudar a avançar. La idea de construir coses de dos en dos és molt maca i dona molt, molt recorregut. També els ajuda a verbalitzar i a dir les coses en veu alta, i per tant veus més quin tipus de pensament estan tenint. El joc simbòlic hi ha de ser les escoles i hauria de ser les cases, i és un joc tan ric i tan potent que no ens el podem deixar. Els jocs motrius, i a vegades estem a psicomotricitat i no som conscients i estem fent tantes o més matemàtiques que quan estan fent la pàgina de torno, no? Els jocs musicals, per exemple, les cadires musicals, en aquest cas, donava un context també per fer resolució de problemes. La mestra arriba a la classe i els diu: sabríem dir quantes cadires hem començat? I no els diu res més. Llavors que ells han de veure, bueno, quants nens érem, i és aquella idea del treure'n un, etc. No? Els jocs de taula de manera autònoma, jo penso també que és un gran èxit d'aprenentatge que l'hauríem de fomentar al màxim a les nostres escoles, i bueno, i aconseguir aquestes carones, no? I ser molt satisfet d'aconseguir que passin això a les teves aules. I fins aquí els que et volia ensenyar. Moltes gràcies.
Si us sembla, si hi ha algun dubte, el deixem pel final. Fem... No. Més val fer-ho ara? No. Bueno, si ho diu la Maria Antònia Canals, farem cas. Molt bé, i tu has contestat. Doncs, endavant, si algú té alguna pregunta per la Maquè.
Sí, sí.
Doncs potser que continuem, no?
Adiós, ah, com diguis. Sí, sí.
Sí, sí, doncs no hi havia preguntes.
No hi ha preguntes.
De moment, potser apareixeran més tard.
Molt bé.
Més tard tornarem a donar l'opció.
Molt bé.
Molt bé. Doncs la següent persona que els parlarà...
Has de dir que això potser jo no
ho sé. Ho puc dir o no?
Sí, sí.
Abans ja he dit el seu nom, però ara vull tornar-ho a dir. És la Maria Antònia Canals. És sens dubte un referent indiscutible de la didàctica de les matemàtiques aquí a casa nostra, i bueno, tenia només unes coses que volia citar: que ha estat cofundadora, per exemple, d'una institució com Rosa Sensat, cofundadora d'escoles i fundadora d'escoles. Tenim aquí Escola Talita, Toni Guida. Sí? Bueno, doncs de Toni Guida. I després responsable de gabinets de materials al GAMAR, que es pot visitar a la Universitat de Girona. És un gabinet de materials i recursos per l'aprenentatge de les matemàtiques, si ho dic bé. I després hi ha el CAREM, que s'acaba d'obrir, on és bonic que hi ha afegit la paraula reflexió, també, no? Per reflexionar sobre tots aquests materials per l'aprenentatge de les matemàtiques. I ja està, ja et deixo parlar.
D'activitats, no, de materials.
Ah, d'activitats. Centre d'activitats. Molt bé. Doncs endavant. I gràcies per haver vingut.
A vosaltres. Molt contenta d'estar aquí. Jo havia visitat diverses vegades aquest centre que abans em dèiem de la Joïna, i ara veig que es diu Trujuet, que és el mateix, no? d'aquí de Figueres, abans, quan vivia a Barcelona, jo soc de Barcelona, però fa 30 anys que visc a Girona, i ara l'he visitat menys, de manera que això em sap greu, perquè estant aquí m'agradaria més poder-me referir a coses d'aquí que ara ja no recordo gaire bé. Però recordo, si la memòria no em falla, no sé, on és aquell director?
En Josep Maria, no sé si...
Recordo que em van agradar molt, les primeres vegades que vaig venir, m'havien agradat molt les nines. No sé, ara potser no hi ha especialment unes nines especials, però jo recordo. I moltes coses, i el primer que vull doncs, és felicitar els que han vingut sempre, ja fa molts anys, perquè ja fa molts anys que havia vingut, doncs aquest museu, que em sembla que és molt bo, que avui l'aprofitem, sembla, per parlar dels nens o de l'ensenyament o dels mestres, però és bo per tots els ciutadans, vull dir, és una cosa que depassa l'àmbit del que parlem, no? Però parlem dels nens, esclar. Bé, jo primer volia... Moltes coses em repetiré amb la Maquè, ja em perdonareu, però com que no ens ho havíem pas preparat juntes, doncs... Bé, però jo havia pensat tipus de... diferents tipus de joc. Doncs havia pensat que jo no parlo des del punt de vista, des d'un punt de professora o de ciència o d'investigació, perquè jo no n'he fet mai d'investigació. Jo parlo des de l'experiència, com si diguéssim, al llarg de la meva vida que he fet de mestre abans de més anys que de professora de la universitat, doncs l'experiència amb els nens a l'escola, no? Primerament, uns punts que sempre he pensat en el joc que es poden observar. Primerament, que els nens bàsicament juguen. Això és indiscutible. Els nens, així que comencen a caminar, juguen. Juguen sols. Esclar que nosaltres els hi podem facilitar o proporcionar o preparar ocasions, i a l'escola és més adequat així, però juguen. Juguen al carrer, juguen amb el que tenen, juguen no per aconseguir una altra cosa millor, ells juguen sense intenció, juguen perquè juguen igual que quan ens fem grans. Vaja, quan naixem i ens fem una mica més grans, caminem, igual que respirem. Juguen, i això a mi sempre m'ha impactat molt. Per exemple, recordo nens petits, dos nens, un nen i una nena, que un dia jugaven a fet i amagar-se, d'un any i mig. I un s'amagava darrere una cortina que era completament transparent. Però el curiós és que ell ho sabia que era transparent. Aquella era la nena ho sabia que era transparent. I li anava dient al nen, busca'm sota el llit, busca'm en el racó de nocions, busca'm. I el nen la buscava, el nen la veia, evidentment, però la buscava. I llavors això t'interroga i dius, bueno, però per què juguen, doncs? Per què diu, busca'm sota el llit, si l'està veient dreta a darrere la cortina? No ho sé, és difícil de respondre, perquè ens és sempre difícil conèixer molt bé els petits, no? Però busca la cortina era la seva activitat normal en aquell moment, com ara jo faig així amb les mans, no sé per què, no s'ho planteja. Ell havia de buscar perquè jugaven, i com que jugaven a fet i amagar, doncs es tractava de buscar i trobar. I al final diu, ja em pots trobar, i llavors el troba. Vull dir, aquestes coses jo trobo que són fantàstiques si ens hi fixem, no? Els grans no fem coses d'aquestes, no? Bueno, estaríem una mica tocadets si ens arribéssim darrere una cortina transparent. Però els grans també fem coses per relaxar-nos, perquè és el normal. Anem al cinema i veiem una bona pel·lícula. Ja ho sabem, que potser no és veritat, que aquell, en aquell moment, no està assassinant a l'altre o no està coses dramàtiques, però allò en aquell moment ho fem per relaxar-nos, per canviar d'activitat. Doncs els nens tenen l'activitat pròpia. Els animals també. Els animals... Jo una vegada vaig tenir el goig de presenciar una cabra, bueno, un isar d'aquí del Pirineu, una isar femella, no sé com dir-ho bé, que ensenyava de rapar unes baixades de neu, ensenyava de derrapar i a l'arribar baix fer així, que és una mica el que faríem quan començaríem a esquiar, no? Sí. Però ho ensenyaven els seus petits. Vale. Allò era, no sé, feia de mare, no feia derrapatge, feia de mare, l'ensenyava. Hi ha lleons que mosseguen els seus petits sense fer-los mal, evidentment, però perquè aprenguin a mossegar. Aquestes coses, en el fons, juguen. Aquells animals estan jugant. A vegades ho hem vist en documentals. Aquestes coses trobo... O sigui, la primera defensa del joc és que la persona, per si sola, apareix en aquest món i juga. Això em sembla definitiu. Bé, després, jo voldria subratllar una cosa que ja sabeu, jo li agraeixo molt a la Maqué moltes coses que ha dit que són fantàstiques a l'escola, però jo ja saps que a l'escola, jo penso que és diferent jugar que treballar. I penso que aquesta distinció ha de quedar clara a les escoles. Clar, jo ara em dedico ja fa molts anys només a mestres i escoles. Em dedico directament a nens, per això em preocupa això, perquè... Bueno, el que passa és que no és que haguem de justificar el joc dient que d'aquesta manera aprenem. El que passa és que aprenen moltíssimes coses en el joc. Això és un fet. Aprenen de petits i de grans. Al final, els últims cursos de primària també. Els nens aprenen. Ara, saben que estan jugant. De vegades hem contemplat classes, per exemple, de primària, que diuen, ara farem un joc. I un nen li diu a l'altre, no t'ho creguis, ens enganya. Ens enganya. Clar. Perquè ells ja veuen que aquell joc té intenció de que aprenguin. Doncs bueno, igual que jugar és espontani per ells, aprendre també és espontani. I tots volen aprendre. Això ho deia la Montessori, que també deia molts disbarats respecte de jocs. Però ara no em prengueu per Montessori, ara em prengueu ni molt menys. Però deia... que al nen li agrada aprendre. Esclar, als nens els encanta aprendre també. I jo no veig inconvenient en què sàpiguen ara juguen i ara aprenem. I ara, Però jugant s'aprenen moltes coses. Per exemple, aprenen a conviure, a respectar-se, a respectar les normes. Tot això ho ha dit estupendament la Maqué, no cal que ho repeteixi, però això sí que s'aprèn. Ara, si de grans t'inventes un joc perquè aprenguin el que és la mitjana aritmètica, què vols que et digui? Trobo que no cal un joc per aprendre tot. El fet d'aprendre també els hi agrada. Bueno. Després, un altre tercer aspecte del joc que a mi m'agrada molt, parlo més aviat del joc a l'escola, doncs és que els mestres hem d'aprendre dels nens. No solament els nens han d'aprendre, sinó nosaltres hem d'aprendre dels nens. I jugant amb ells aprenem infinitat de coses. Ara, si ens anem a fer el cafè perquè és l'hora del pati i els nens juguen sols, això ens perdem. Els nens s'ho perden, però nosaltres també ens ho perdem. Els mestres aprenem com és cada nen. Aprenem que aquest té més facilitat per una cosa i aquest té més... és més sociable i aquest altre s'oblida ràpidament i aquest altre s'aprofita dels seus veïns. Totes aquestes... I els mestres ho necessitem. Necessitem conèixer els nens per fer de mestre. I per tant, aquest aprendre dels nens també em sembla un aspecte molt important a condició que juguem amb ells. Jo sempre m'ha agradat moltíssim jugar amb els nens. Moltes vegades que hem fet jocs de... Bueno, això ja vindrà després. I un altre aspecte important del joc, per mi, aquest us ho explicaré amb una anècdota perquè no sé cap teoria que... Vaja, no sé perquè no l'he llegit, però a través de l'experiència us puc explicar alguna anècdota que espero que també s'entengui. El joc també educa el pensament lògic del nen. Tu ho has dit en alguna ocasió. Per exemple, l'anècdota és la següent, que jo l'any 62... me'n vaig anar a començar una escola, tal com he dit, amb una barriada de Barcelona que era els anys forts d'immigració del sud d'Espanya, que arribaven uns 1.000, es calculava uns 1.000 immigrants diàriament a Barcelona. O sigui, imagineu-vos que per gran que sigui Barcelona, 1.000 persones diàries són moltes al cap d'un parell d'anys. Bé, doncs, i estaven aquests bars, els barris extrems estaven sense escoles. I total, que jo me'n vaig anar a començar una escola allà, una mica sense plantejar-m'ho del tot, una mica esbojarradament, tal com era jo quan era jove. Encara ho soc una mica, però ara ja no tant. Bueno, doncs me'n vaig anar allà i, esclar, trobava gent que em deia, però no te'n sortiràs perquè tu no coneixes aquell barri. I jo pensava, vols dir que deuen ser diferents aquella gent, deuen ser com nosaltres. I, bueno, me'n vaig anar allà. I vaig matricular per començar, em van deixar un barracó de fusta i vaig començar amb un barracó. Vaig matricular 42 nens. O sigui, imagineu-vos que jo estava sola amb 42 criatures i, bueno, el dia primer que vaig obrir la porta, 42 inscrites, el dia primer que vaig obrir la porta hi van entrar de 4 a 6 anys, 42 bitxos de 4 a 6 anys, com una invasió. I van començar a pagar-se mútuament, a treure navalles de la butxaca, a escopir. Vaig tenir un susto que el recordo com el susto més gran de la meva vida. De debò, vaig pensar, bueno, ara jo què puc fer? Ara jo no cal que els digui res perquè no em faran cas. Ara jo no em puc fer res. Ara jo estic aquí sola. Bueno, jo vaig agafar un susto descomunal. Vaig tenir. Però llavors, esclar, havia de fer alguna cosa, perquè la porta ja estava oberta, els nens ja havien entrat a dintre del barracó, vaig tancar la porta ràpidament perquè no s'escapés ningú, i llavors vaig pensar, bé, ara estic jo aquí amb aquests, no? I se'm va acudir, afortunadament, ara aquests només poden fer una cosa, que és jugar. I vaig dir, mira, nois, anem a jugar. I llavors vaig fer així. Ells estaven molt acostumats a jugar i a complir unes normes de joc perquè jugaven pel carrer tot el dia fins a llavors. O sigui, era la seva activitat normal. Bé, doncs, em vaig estar 20 dies almenys, o no sé quants o més, potser tot un mes, jugant, sense fer res més que jugar. Però jocs amb normes. Jocs de... ens asseiem, vam arreglar les taules, ens asseiem a terra al voltant, ens posaven drets, o ara... I jo m'ho preparava cada nit i buscava llibres, buscava coses. Bueno, vaig aguantar aquella temporada i ja em vaig fer la idea que podia aguantar-ho tot en aquest moment. I aquells primers dies, al cap d'un mes, havien entrat en l'òrbita, o sigui, sabien que quan s'arribava es deia bon dia, que quan se treia la bata es penjava, que unes normes de convivència, sabien... És a dir, el joc els va educar una mena de lògica, no? El joc té unes normes. Seguir aquella norma requereix un mínim de pensament lògic, que era la meva obsessió llavors, educar i encarregar el pensament lògic de petits i mitjans i grans, no? Doncs aquell joc, el joc va servir. És a dir, penso que el joc també educa el pensament, realment. Això és... la meva experiència em va portar a constatar això. Educa, perquè de vegades era una norma, de vegades eren dues, independents l'una de l'altra. De vegades era una norma que condiciona l'altra. Quan es va jugar jocs de tres o quatre normes diferents que cal escoltar, que cal recordar i que l'una condiciona l'altra, si arribes fins a aquesta pareta llavors pots anar aquí o allà, etc. No? I això trobo que és un exercici mental potent, també, al mateix temps. Això són diferents aspectes que jo crec que són suficients per pensar que el joc és una assignatura fonamental. Bé, llavors jo he pensat també diferents tipus de jocs que veig que fem amb la canalla. Primerament, el joc simbòlic, que ja n'hem parlat molt amb Iker i molt bé, no cal insistir. Jo li dic joc simbòlic el que els nens té un símbol, el que fan és un símbol, per això es diu simbòlic, crec, de la realitat. És a dir, juguem a pares a mares, juguem a metges, juguem a a fer de mestres, juguem a que anem a l'escola, juguem a que comprem, la botigueta... Tot això són jocs simbòlics, eh? I que poden fer-se amb joguines. Aquí, en aquest museu, hi ha molts jocs que ajuden a que els nens desenvolupin aquest tipus. I ells poden inventar moltes coses i aquest joc serveix per inventar, però sempre tenen aquesta norma subjacent. Fem tal cosa, juguem a botigues. Doncs, esclar, jo no puc llavors posar-me a esquiar perquè la gent no va a la botiga per esquiar. La gent va a la botiga per comprar. Veieu? O sigui, això és el joc simbòlic el més propi dels nens. Voldria recordar que el Tonucci, que és un pedagog, suposo que la majoria dels que esteu aquí conegueu, però per si algú no ho sap, italià, famosíssim pels llibres que ha escrit i per... és un gran pedagog a nivell mundial, es va barallar durant 3 anys seguits amb l'Ajuntament de Torino, que és la seva ciutat a Itàlia, era llavors, ara fa molt temps que no veig, no ho sé, es va barallar per aconseguir que l'Ajuntament dictés una norma de que els nens havien de tenir 3 hores al dia, fa molts anys d'això, de jugar. Els nens, segons ell, havien de jugar lliurement al carrer, preferentment, i si no, com a mínim a casa o en una ludoteca, també ho acceptava, penso. Havien de jugar 3 hores al dia. Joc lliure. Jo, jugar el que ells volguessin. No sé si ho va aconseguir un home, fa que no, però qui sap. Però vull dir la seva mentalitat. Després hi ha jocs de pati, que són típics de pati, que és a les escoles diem, ara sortim al pati. Poden ser lliures, poden sortir al pati perquè els nens juguin lliurement, o poden ser una mica dirigits o suggerits pel mestre. I aquí és on els mestres haurien d'observar moltíssim els jocs, ho he dit abans. També hi ha jocs de tauler que comencen a ser competitius, comencen a ser més competitius, perquè, esclar, quan juguem a parxís o guanyes tu, o guanyo jo, o perdo, o... i llavors accepten, hi ha tota una altra sèrie de valors de conducta. Després hi ha un altre tipus de jocs de titelles i de teatre que jo trobo molt important, sobretot quan ja són una mica més grandets. El teatre a primària, el teatre per mi hauria de ser una assignatura normal a les escoles, fer titelles i fer teatre, perquè llavors has de... Jo he conegut molts nens que han agafat seguretat amb ells mateixos, que eren tímids. Inclús vaig tenir el goig de tenir un nen que era autista, que no parlava, i que amb un titell a la mà va arribar a parlar. O sigui, el fet de que t'has d'expressar, això dona molts ànims i dona una seguretat de pensament. I després, doncs, de tots aquests tipus de joc, també hi ha els jocs amb un aspecte diferent dels jocs de tauler, els puzzles. Els puzzles, que en matemàtiques els fem servir bastant, però els puzzles són, doncs, la majoria juguen bastant amb la geometria, o amb volum, o plans, o lineals, o d'equilibri, hi ha tipus de puzzles. Aquests ja són, com si diguéssim, més propis de l'escola. Però llavors hi ha altres jocs que fem a l'escola explícitament per treballar la geometria, per exemple. Per treballar geometria primària o infantil, es poden fer jocs en què els nens han de preparar, per exemple, la representació d'un conte. Al representar un conte han de preparar els elements sobre el terreny. Aquí estava la casa de la Caputxeta, aquí estava la casa de l'àvia. Si les poses de costat, volem representar la Caputxeta vermella, poses la casa de la Caputxeta i la de l'àvia al costat, diran, no, no pot ser, no pot ser. O sigui, creen els nens situacions de... com si tu t'equivoquessis, que no poden ser, i llavors ells aquesta expressió que han de fer, no pot ser, per què no pot ser? I llavors, que t'ho diuen, doncs, de fet, estan jugant amb si estava lluny, si estava a prop, si estava entremig, si el camí era recte, si el camí... Si els hi fas que el camí de la Caputxeta i el camí del llop, que poden ser retallats de paper d'embalar, per exemple, no es creuin, si no estiguin separats, bueno, protesten, esclar, es queden sense compte. Si la caputxeta no troba el llop, ens quedem. Enteneu? Llavors, haver de representar aquestes representacions que t'has de plantejar com reprodueixes la realitat, doncs són molt bones per la reproducció, perquè impliquen el pensament lògic en les representacions. Impliquen el pensament i el saber què és, si un camí es talla o si no es talla, o es troba o no es troba. Però que ells ho hagin de notar, ho hagin de corregir, ho hagin d'aplicar. Avui dia es fan unes coses a partir de la Universitat de Girona, també unes coses que fan en el parc tecnològic, que n'heu sentit a parlar probablement, amb els robots i el Lego. Jo crec que allò és molt positiu, són els nens, és com un joc. Jo tinc un company que treballa amb mi, que es diu Miqui Villanueva, que és d'aquests que fan això dels robots, i jo resumiria això de la importància de jugar o no amb una cosa que ell li va contestar amb un pare. Els nens anaven, nens grans, de 12 anys o així, en aquella ocasió eren grans. També en fan amb més petits, però en aquella ocasió eren grans. Doncs anaven amb un autocar allà a fer allò dels robots, aquella experiència dels robots, que ells han de donar ordres, és una cosa d'informàtica molt moderna i molt maca, un tipus de joc, jo ho trobo molt positiu. Doncs anaven allà i amb autocar, tots els de 6è, i després anaven a recollir els pares. I llavors un pare li va dir, diu, estem molt contents. Diu, perquè jugant, sense adonar-se'n, aprenen matemàtiques. I ell es va posar seriós i diu, perdoni, però em penso que és exactament al revés. Diu, primerament no juguen. Diu, és una cosa difícil que l'han de pensar bé per donar l'ordre adequada a el robot. Diu, treballen, però com que treballen bé, aprenen matemàtiques. I com que aprenen matemàtiques, per això estan contents. O sigui, fixeu-vos que és la seqüència invertida. Jo més aviat sóc així, però hi ha opinions de tot. I mira, jo tinc allà a Girona, bé, m'he descuidat un tipus, bueno, explicar-vos-ho que tinc a Girona, vull explicar-vos-ho, un tipus de joc que és molt, molt maco també, un altre, per mi és un altre tipus diferent, primària, són els jocs d'atzar. Els jocs d'atzar que serveixen per aprendre aquests, clàssicament, tal com els fem a l'escola. Hi ha moltíssims jocs d'atzar que són purament, mira, jugar a la loteria, però tal com els fem a l'escola, serveixen estrictament per aprendre, vaja, directament per aprendre el concepte de probabilitat i d'atzar, que no són fàcils, són conceptes típics de primària. Bé, llavors entre ells ja en tenim alguns, com ara la carrera de cavalls, bueno, hi ha molts clàssics que són boníssims perquè els nens arriben a entendre amb una certa dificultat quina seria la probabilitat, perquè això de la probabilitat és més aviat una mica difícil, doncs, de que guanyés. I llavors, quan han descobert, per exemple, la carrera de cavalls, apostes a uns cavalls, quan han descobert que el que té més tirant dos daus, més probabilitat de que surti el seu número més vegades, de l'1 al 12, hi ha números de l'1 al 12, tirant uns daus, que surti el número que tu has apostat, el que té més probabilitats de sortir tirant dos daus i sumant és el 7, veieu? I llavors, doncs, esclar, per què? I quan ho han estudiat i ho han aprofundit una mica, llavors juguen i Déu-te guard que no surti el 7. I llavors agafen una enrabiada bestial. Perquè, esclar, però si ho havíem calculat tan bé i era tan difícil, i el més probable, bueno, estan confonent, el més probable, com si haguéssim dit segur, veieu? Aquest tipus de jocs n'hi ha molts i són molt interessants directament per la noció de probabilitat. Ara bé, hi ha moltes altres nocions de matemàtiques que no s'acostumen a plantejar directament en un joc. N'hi ha moltes que sí, però n'hi ha d'altres que no. I jo no li veig inconvenient. El joc és molt bo en ell mateix, no només perquè ens... Ara parlo més de la primària que d'infantil, No només perquè ens pot potenciar les matemàtiques, sinó per ell mateix. És interessant en si mateix un joc. crec que això és molt important. Jo per això us dic, jo tinc aquest gabinet a Girona que es diu Gamal, i quan venen gent, venen molts mestres de diferents llocs, la major part de força lluny, i quan venen, oh, que maco! Que maco. Per exemple, abans teníem els pusgues en un prestatge, suposem que fos aquí, més o menys a la meitat, en un prestatge, aquí, els pusgues. Oh, que macos! Que... I només miraven els pusgues. Jo vaig agafar els pusgues i els he posat en el racó més fort. Per què? No tinc res contra els pusgues, però no m'agrada que es pensin que si fan una cosa molt maca, uns colors molt macos o molt entretingut, ja per això sol ja aprendran. Això col·laborarà a aprendre, però per això sol no aprendrà. Per aprendre es necessita molt més i es necessita sobretot molta més implicació del mestre de la que s'acostuma a donar malauradament. I llavors, doncs, per això jo allà els materials no en diem pas espai de jocs i de... no vam posar pas la joc. Els materials són, ajuden al pensament i el joc també, però el joc en el seu lloc. Bé, doncs jo ja no volia dir res més. M'agradaria que... També, tampoc he dit potser prou clar que va molt bé que sempre per... perquè el joc realment faci avançar els nens, que això no vol dir saber fer multiplicar ni dividir, avançar vol dir avançar humanament, i globalment. Cal que els nens s'expressin, sàpiguen explicar el que han fet. L'expressió oral, per això el teatre i els titelles són tan bons, perquè fomenten molt l'expressió. Bé, doncs res més, jo m'agradaria que preguntéssiu més aviat coses,
Doncs moltes gràcies. Fem un aplaudiment. I si algú té alguna pregunta per la Maria Antònia Canals? Diu que vol moltes preguntes.
Què dius?
Que has dit que volies moltes preguntes.
No, jo no ho he dit.
Ah, no? Ah, ho he sentit malament.
No, he dit que hem de deixar un temps per preguntar.
Ah, al final.
Oh, he volgut dir això.
Doncs tornarem a anar a una darrera opció al final.
Sí. Per preguntes, per preguntar. Al final.
Clar,
doncs,
esclar.
Doncs ara...
Al final ja no sé.
Toca a mi.
Ara li toca el torn al Guido Ramellini del Museu de Matemàtiques i també en Quim Terrades.
Sí. Doncs jo sabia on em metia, sabia que hi havia abans de mi, meu, i doncs vam decidir amb el Quim que fem una cosa diferent, perquè si no era només dir, mira, que bé, estem perfectament d'acord amb tot i anem. Bueno, doncs tenim un... És evident que el joc, la matemàtica, és la classe, el museu, l'educació formal, l'educació no formal, estan tots molt, molt lligats entre ells. Aquest és un dels lemes que utilitzem nosaltres. No ens fem vells perquè deixem, no deixem de jugar perquè ens fem vells perquè deixem de jugar. No? Un altre que a mi m'agrada molt és també que mai és massa tard per tenir una infantesa feliç. I crec que aquestes dues coses són una mica per on ens movem. Deixem-me recordar que la primera exposició itinerant oficial després d'una petita sortida a prop de casa meva, a l'Ella, la primera exposició itinerant organitzada va ser a Figueres per Figueres Capital Cultural. Doncs és un plaer tornar-hi. Sembla que el 2015 també tornarem a muntar una exposició itinerant. Això no us heu de desplaçar fins a Cornellà, perquè abans o després tornarem nosaltres. Això, a més, amb el Museu del Joguet durant un temps vam tenir un somni de muntar una cosa conjuntament a Andorra, al Museu del Tabac. Això no es va concretar, doncs és un projecte que està obert a futures desenvolupaments. Doncs també jo estic una mica d'acord amb el que deia la Maria Antònia Canals, i m'agradaria distingir el que són les activitats pròpiament de jocs de la que són activitats amb material didàctic. Per mi, l'activitat d'un joc o un joguet té l'objectiu fonamental, que és passar-s'ho bé. És el divertiment. I l'aprenentatge és d'alguna manera un aspecte secundari, encara que secundari amb molta dignitat, perquè la qualitat d'un joc o d'un joguet moltes vegades, almenys perquè a mi m'interessa, depèn de la seva capacitat, la seva qualitat per fomentar aprenentatge. I és important, no? Tu feies els exemples dels animals, és que tots els mamífers, almenys els mamífers, juguen durant un temps de la seva vida, que és la seva infantesa. I que la característica, una de les característiques principals dels éssers humans és que aquest període l'hem fet molt més ampli, molt més llarg. I hi havia una altra frase molt bonica que deia: si el ser humà ha evolucionat d'alguna manera, no és perquè és més intel·ligent o més madur, sinó només perquè és més juganer. Doncs aquesta seria una cosa interessant. Per altra banda, els materials didàctics, clar, l'objectiu és l'aprenentatge. Quan nosaltres portem material de matemàtica a la classe, tenim aquest objectiu. No anem allí perquè s'ho passin bé, sinó perquè aprenguin. I evidentment que sí, a més d'aprendre s'ho passen bé, molt millor, perquè tot és més fàcil. Doncs el divertiment d'alguna manera és un objectiu secundari d'aquest material. Encara per mi és molt important, perquè molt sovint aquesta capacitat de jugar determina la capacitat d'aprenentatge. Està clar que tots els gossos han après a fer de gos, i doncs jugar funciona molt bé com sistema d'aprenentatge. No hi ha cap, molt pocs gossos que fan de gat. Vull dir, si comparem l'èxit d'un aprenentatge d'aquest tipus amb l'aprenentatge de l'escola, hi ha molt més gent a l'escola que no aprèn de no gossos que jugant, fent el gos, hagin après de fer el gos. Un exemple molt clàssic és el tangram xinès. Aquest és el coneixeu tothom. Aquesta és normalment l'activitat que ve a la capsa, és muntar aquestes figures. Poden ser facilitades, poden ser més amagades. Podem anar més endavant. És evident que aquí hi ha molta matemàtica, competències especials, mesures, comparacions, classificacions, hi ha moltíssima matemàtica. Podem tirar-la més enllà si decidim crear nostres pròpies figures. Aquests són quatre exemples, cinc exemples d'un tangram juràssic que jo vaig fer amb el meu fill, quan el meu fill tenia 8 anys, i els agradaven molt els dinosauris, i hem fet tot un parc juràssic. Tot amb les peces del tangram, tot amb les regles del tangram. Has d'utilitzar cada cop totes les peces, o fins i tot ho pots utilitzar d'una manera encara més, diríem, no sé si matemàtica, segurament més científica, jugant amb un fet que per mi és un altre dels temes determinants de l'aprenentatge, que són les paradoxes. Aquestes són figures que estan fetes, les dues, les quatre, amb les set peces del tangram. A l'una sembla que li falta un peu, a l'altra té un forat, però simplement és una diferent combinació del tangram. Aquesta, per exemple, és una activitat que nosaltres proposem a vegades a les fires, perquè és una activitat no tan ràpida, però sí que té un repte al darrere, que és un altre dels elements fonamentals de tenir una didàctica activa que lliga també el joc amb el material didàctic. Naturalment, quan utilitzem el tangram per fer classe de matemàtica, el que li proposem és, en comptes de fer un dinosauri, de fer un polígon, per exemple, no? O d'anar a fer créixer el polígon. Doncs aquí no jugarem amb les set peces, però li comences a dir: trobes un quadrat amb una peça? Pam, fàcil, no? I després amb dues, amb tres, amb quatre, amb cinc, amb sis, alguna no es poden fer. Juguem entre el quadrat i el rectangle. Hi ha alguns que et diuen: no puc fer el rectangle. Sí que l'he pogut fer, però és un quadrat. Clar, però un quadrat és un rectangle. I pam, i això és aprenentatge. Total, hem portat uns quants joguets del Museu de Matemàtiques, però els tindreu aquesta tarda al taller. Si us quedeu al taller, jugareu amb aquest joguet. Aquí en teniu pocs exemples. I si no, per què? Perquè no sabíem quant de públic podien tenir. I la idea de venir aquí, fer veure la bicicleta nova que ens hem comprat, només fer-la veure i no fer-la provar, em semblava un disparat. Vull dir, jugar vol dir, o fer didàctica per nosaltres vol dir practicar les coses i no fer-la veure. Si la fas veure, prou, poca cosa ho tindràs. Doncs, què podíem fer amb vosaltres? Passar d'aquest el joguet a una activitat de joc, que això sí que pot ser més compartida i més col·lectiva. Quim, sisplau, doncs aquesta potser la coneixeu tothom, i aquí hi ha molt professor de matemàtica perquè ens coneixem, no us ho podeu amagar, i doncs aquesta és una de les activitats clàssiques que es poden fer. Doncs necessitem un voluntari. Voluntari. L'única cosa que has de saber és collir un número, no has de fer més que això. Ai, perdona, jo estic amb un resfriat terrible. Vale. un voluntari o una voluntària. Endavant, sisplau. Agafo jo, eh? Agafo jo, és pitjor. Gràcies. Has de pensar un número de l'1 al 63. Pensat? Ja el tens? I ara us has de dir si surt o no surt en aquestes cartes. A la primera?
Sí.
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 També.
Em dones un...
No. No. Sí.
Sí. Doncs és el 49. No, perdona, 37. Perdona. 53. Perdona. M'he equivocat del cor, però estic molt. No, no, no. No, no, no. Vale. Coneixeu, tothom coneix aquest joc, potser. No? Si no, fem un altre. Tornem un altre cop. Tornes enrere. Un altre voluntari. Un altre voluntari, sisplau. Ràpid. Endavant. El tu que no el coneix. Sisplau. Vale. Pensa el número. Pensa't el número.
Sí.
Digue'm, no.
Ah, no, 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 no.
Home, serà més fàcil. Estic malalt, que m'hauries d'ajudar una miqueta. No, va, no m'ho diguis. Està a la primera, a la primera sí, a la segona? No. La tercera tampoc. Endavant, sisplau, Meca.
Set.
A la primera.
A veure, d'allà, la violeta.
Sí, a la primera
sí.
A la segona no, i aquest tampoc.
Sis.
Sí.
El problema era massa fàcil.
Oh, sí.
Encara que estigui malalt, ho puc arribar a fer. Vale. Aquest és bastant conegut. És un joc bastant conegut. Si veniu al taller, el Quim aquesta tarda m'explicarà quina és la base del joc.
Home, ja però, explicar, si vols.
Però,
ja el pots explicar, si vols. Si vols.
Sí.
Vindreu al taller aquesta tarda o no?
Sí. No, si veniu al taller no l'explico, si no és molt ràpid. Aquest és fàcil d'explicar. Estan basats en els nombres binaris, eh? Nombres binaris a vegades es fan a les escoles, avorreixen bastant els alumnes si no ho fas d'una manera divertida. La manera divertida és fer-lo seure a la cadira, que fugi, que baixi, que representin amb el teatre els nombres binaris. L'altre, anar amb un repte, dir-li qui és el número més alt que et saps comptar amb les mans. I et diuen el 10, el 12, el 20, alguns compten els peus, fan coses rares. Quan tu li dius que el teu número més alt que pots comptar és 1023, es queden allí, no? Ho aprenen i van a casa del pare i els hi fan. Perquè anar al teu pare i dir-li, jo sé comptar amb els dits fins al 1023, i està basat en el sistema binari i en el sistema posicional. Vull dir, si això és un, això és inútil que sigui dos. Si canvia de posició, com en el nostre sistema, això és el dos i això és el tres. I el 4 no ho faig perquè són un gentilhom, però el 5 és el 3, el 6 és el 7. I així anirà. No, no sóc pas un polític ni un arquitecte famós, no? Per poder fer aquestes senyals públicament, almenys. Quan vaig amb el cotxe, la veritat és que pot ser a vegades... Va, però... Doncs això està basat en el sistema binari.
Què hi faig aquí? Ara sabrem què hi faig aquí.
Està basat en el sistema binari. Per exemple, escollim un número, 19. La tenim a la primera. Ai, ara ha desaparegut. El 19 allí no hi és, el vermell no hi és. A l'altre tampoc, i aquesta hi és. A la primera casella, a dalt de tot, hi ha un 1. Doncs, considerem l'1. Les altres 3? Doncs el 19 està també a la violeta. 2 i 1 fa 3. No està a la verda i està a la lila. 16 i 3, 19. Veieu el 16 on està, no? Sí. Va. És tan senzill com això. Ara. Però podem anar una mica més, tirar una mica més endavant.
Amb números més petits.
I podem fer unes altres cartes amb les quals podeu dir mentides. Una mentida, va, una mentida. Perquè està... Jo estic malalt, però ell tampoc és tan, tan... Vale, doncs, endavant. Poden dir una mentida. Heu sempre d'escollir un número. Aquest, en aquest cas, de 2 al 15, no?
S'ha d'escollir un número de 2 al 15 i s'ha de bueno, s'ha de decidir, bueno, s'ha d'anar dient si està en una o l'altra carta i la possibilitat de dir una mentida o no dir cap mentida. I llavors es tracta, a veure si sóc capaç, si no m'equivoco i totes aquestes coses, de descobrir on és...
I podeu dir una mentira dient que és en una carta on no hi és o que no hi és en una carta que sí hi és, eh? Ja comencem a fer les coses quan més complicades. Per això són dos, perquè un sol no podria.
I necessito un voluntari i una voluntària.
Un altre que vol. Aquest, suposo que aquest joc el coneix menys, menys gent, no? Tu el coneixes? No, no, fina.
Ja ho faré des d'aquí.
Ah, estimi.
Vine cap aquí,
estimi.
Ara, passem vergonya tots. Doncs has de triar el número del 15.
Sí.
Sí. I fixa't que les targetes van en colors. Després recordes quina me dius mentida.
Els números.
Ah, perdó, sí, els números de les targetes tenen colors. Sí. El groc, el vermell, el blau, i després de darrere hi ha altres colors. Vale. Te'n recordes de quin... Sí, sí, del número i de la targeta que me dius mentida, si me la dius.
Va.
Sí? Doncs, bueno, tens el número pensat?
Sí.
Sí? Està la targeta groga?
Sí.
Sí. I a la vermella?
Sí.
I està la blava?
No.
No. Va. Passes?
Aquí.
Passa. Ara me descomptaré, eh? Està la targeta taronja?
Sí,
sí.
És la mateixa, encara.
Va bé. I a la verda?
No.
A la lila?
No.
I a la... I a la negra?
No.
No, no m'has enganyat, és bona persona.
Oh.
És bona persona. Sí, que no m'has enganyat. Sí?
En principi, sí.
Oh. El problema del directe. Perquè sí, ja està.
Però sobre m'he equivocat jo, eh?
El número era el 4?
No.
No, doncs m'he equivocat jo. M'he equivocat jo.
No, era el 5, però no sé si ho he fet bé.
Doncs m'has fumut. M'has fumut.
Bueno, m'he enganyat de la
vermella. No, no, t'ha enganyat a la vermella. Ah, no, t'ha enganyat dues vegades. T'has enganyat dues vegades, per això... No és mala persona.
Va,
no,
és molt mala persona.
Jo havia entès mal la meva cosa.
L'activitat aquesta funciona si s'enganya una o cap vegada.
Clar, jo aquí hauria de dir sí, sí i sí, no?
Això és prendre els amics, no? Ah, sí, és que no es podem prendre. Els amics són així, s'aprofiten de tu.
Sí, és la confiança.
Bueno, doncs, senyor. Tornem-ho a provar. Sí, no, m'ha sortit. Però, no, tota la setmana practicant amb la meva filla, pobra.
Sí, clar,
avui ja no volia venir.
Ens hem oblidat abans d'escollir el voluntari si sabia apuntar o no. Perquè, clar, l'hem demanat i potser no ho sap, pobra.
Val, sí.
Tornem.
Sí.
Has de triar un número.
Sí, sí.
I m'has de dir si has de una targeta o l'altra. I el que et permeto és un o cap error. O sigui, em pots enganyar una vegada.
Una vegada.
Una vegada.
Entesos. No, entesos.
Una vegada. O cap.
O cap.
Vale, vale, vale. Entesos. Sí? Vale. Doncs, bueno, està a la groga?
Sí.
Sí. Vale. I a la vermella?
No.
No. Vale. I a la blava?
Sí.
Sí. Està a la taronja?
No.
I a la verda?
Sí.
És el directe, és el directe, és el directe. Bueno, m'arrisco, m'arrisco. Està la lila?
Sí.
Vale. I a la negra?
No.
No?
Sí, sí.
Aquí el directe era el 3.
Mira el
2. Mira el
2. Mira el 2.
Mira
el 2. Mira
el 2. Mira el 2. Sí, 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 però ja t'he dit, mira escoltant. Bueno, molt malament.
Però que és estranger, el tio és estranger. Viu de Banyoles i...
Surt com surt.
Vale. Llàstima, perquè el discurs seguia
d'aquesta...
El discurs seguia d'aquesta manera, perquè... Aquí era que s'havien descobrir la mentira i en el proper fins i tot
aprofitar de la mentira de la persona. Doncs, aquí teniu un cilindre, ja veieu que és un producte d'alta tecnologia, passa un poc al món, és una... és un xoc, un cilindre. Doncs, aquí veieu que hi ha números i que són les caselles o blanques o taronja. Doncs, ara provem amb un altre amic. Jo ara no miro. Tu gires, esculls una fila i ara em diràs simplement d'aquelles files si la casella és blanca o taronja. Però, quan arribes als números que has escollit, diràs una mentira. Vull dir, si està en una casella taronja diràs que és blanca, si està en una blanca diràs que és taronja. D'acord?
Jo no miro.
Tens tota la fila, eh?
Sí, eh? Vinga. I possiblement d'esquerra a dreta.
Sí. 66, 6, 36...
No. Això és un exercici de memòria. Tu m'has de dir blanc, taronja, blanc, taronja. Però el teu número, posem que tu escollis, escollis el 2. Sí. Escollim un que veiem allí. Escollim el 22.
Vale, vale.
Doncs dirà blanc, taronja, blanc, 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 blanc.
Ok, vale. Blanc, blanc, taronja, blanc, blanc, blanc.
El 10.
Ah, bueno, que t'ha funcionat.
Sí,
sí. Gràcies. Ja m'he anat més ràpid, eh?
Aquest també el sapiguem.
Vale, doncs fem així. Ho fas tu. I m'ho comuniques.
I t'ho comunico.
Pots que m'he de voluntari?
Preparada?
Jo també giro, eh?
Davant.
Taronja, blanc, 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 taronja, blanc.
Te'l dic ja o no? O, però...
No, tu no has de dir.
Jo dic no, dic no,
tu diu.
Dic jo.
Sí.
Jo dic el primer número, comença amb un 4.
Sí, i l'altre és un... La meitat, és un 2.
Sí.
Molt bé.
No és per a ciència, és ciència. Vale. Aquest també està basat en el sistema binari. Ho veieu allà, l'exemple, està basat en un sistema binari. La primera tres xifres són les de les desenes, les altres tres són de les unitats. Per exemple, si jo escullo el 31, diré blanc, taronja, taronja. 2 i 1 són 3. Blanc, blanc, taronja. Doncs 31. Intenteu fer-ho i ja veureu que no és tan fàcil. Perquè aquesta és l'altra cosa que és molt interessant. És el sistema binari, però... És fàcil de fer, és molt difícil que no repeteixin números. Doncs has d'anar... Perquè una altra cosa que pot ser molt interessant de dir és, així com els nens, quan juguen, una de les coses més boniques és inventar-se les regles d'un nou joc, també quan es fa matemàtic, material didàctic, una de les coses molt interessants és si aconseguiu fer el material amb els vostres alumnes, modificant la vostra proposta o fent-la nova. En el moment que feu el material, no només utilitzeu material, sinó que feu material, la quantitat de matemàtiques que aprenen és infinitament superior. Amb la idea que el material és un mitjà per arribar a una cosa que és l'abstracció. Nosaltres no és si estem en contra de la matemàtica com a abstracció. Simplement no es pot començar a fer didàctica de la matemàtica partint de les bases abstractes. Aquesta simplement és la cosa. I el material et dona aquest tipus de concreta. Tinc 5 minuts o prou?
Sí, no?
Un altre?
Fem un altre
truc. L'últim. Hi ha 4 prismes. Hi ha números diferents. Colors diferents. Aquesta no és tant una cosa de mà, és simplement que entre el Quim i jo, perquè ho farem entre els dos, comunicant-nos telepàticament, molt bé, que treballem junts amb jo. Encara que estem malalts, surt perfectament. I de fet som els calculadors més ràpids. Doncs el que has de fer és posar els prismes com doni la gana, per gires, que el mestre lloc i tot això.
Al revés també?
Però la gran dita, que és la humana comprensió del món. Ah, quanta emoció, amb calculadora. Qui vol, fer, qui vol utilitzar la calculadora?
Un segon ajudant.
Un segon ajudant.
És fer apretar botons, eh? Que fas la senzilla de casa.
No, tio, jo vos guiar, jo
vos guiar. Fem el repte, fem el...
Va. Va. Doncs, tu mateix. Quan el tindràs, començarà a llegir els números, tipus 8.000 o 8, si vols que més senzill, a veure si no podem repetir la roba. 5, 6, 9, 2 és suficient.
D'acord.
Anem a veure.
Sí, no?
Sí.
Però entendre per què funciona el truc
té la seva
gràcia. Però entendre per què funciona el truc té la seva gràcia.
Sí, clar.
No, però té la seva gràcia prendre les fraccions.
Jo vaig dir els 4.000.
També té la seva gràcia. I amb les grans com ho fem?
7.743.
8.923.
Un per a mi. Una altra vegada?
Ah, no sé, com
no,
vulguis.
No, però ara ho fas tu.
No.
Estic cansadíssim. A mi no surt més,
no
surt més.
No, és que ell és el mestre. Però jo el que faig és que busco algú de darrere, que darrere ningú ha dit gaire res.
Vale.
Voluntari per això?
Bé, fem una cosa. El calculador, no sóc jo, que és ell. Vull dir, en el moment que ell llegia els números, ja anava sumant. Automàticament. Perquè és això que diem a vegades. Els nens, quan aprenen, aprenen d'una forma automàtica, inconscient. I ell també, és un calculador que ric, no ho sabia.
Automàtic.
Però ets tu que has fet el canvi. Doncs ara fem un experiment. Sí, surt, perquè les condicions físiques són les que són. En compte de llegir des de, el número des de dalt, comences de l'última fila. Comences a llegir, per exemple, no? Va, passa-li a algú que ho faci. Que faci. I dóna-li a algú la calculadora que vagi. Tu poses com vols. Sí. Dóna-li la volta, vés a que et doni la volta. Però, però en compte de llegir, això comences des de baix. Endavant.
9.697.
Ja l'has fet, el compte. 29.900... Tu continua, 29.900...
Acaba de dir.
Ara m'ha sortit un poc. 29.900... Sí.
No, 29.696.
Això és atrevit, això.
Té una intenció pedagògica.
Perquè faltava un nombre.
Estava empenyada.
Naturalment això a classe no ho fem. Només quan són molt bons. Però també és un sistema, eh? També és un sistema per enganxar-los i fer veure coses d'aquest tipus. Naturalment, una altra vegada, la cosa interessant és estudiar després el material i entendre com es fa aquest material. I això sí, és bastant més fàcil de reproduir que no l'altre. És més difícil d'educar-se. Va, ja està.
Amb aquesta presentació acabaríem les presentacions. Teniu l'última oportunitat per si teniu alguna qüestió als ponents. Teniu qüestions?
Ja no estan tips.
No és una pregunta, és una reflexió, no? I és que, bueno, sí que és veritat que potser val la pena distingir un joc, no?, d'un material manipulable, però jo crec que és molt, el que és molt important comunicar amb un públic heterogeni, no?, com el que hi ha aquí avui, és que el material o el joc per ell mateix, jo crec que no fa res, que l'important és la gestió, diguéssim, de la persona amb el material o amb el joc. I m'hi ha fet pensar molt quan la Maria Antònia explicaves allò de tenir vida, no?, que tu deies, hi havia uns nens i a través del joc, doncs, jo els vaig ensenyar una regla. Van aprendre unes regles, etc. No?
Van aprendre conductes.
Van aprendre conductes, però jo crec que l'important aquí, i que potser de vegades hi pot haver un missatge, no?, que jo penso que s'ha de clarificar, no?, que jo penso que aquí, com en qualsevol altre context que hi hagi joc, l'important va ser la persona que feia jugar aquells nens. No?
Que el mestre és indiscutible.
I que això és molt important, vull dir que la idea de la persona que està al costat, no?, de la gestió, la planificació i això però no és cap pregunta.
L'Àngel Alzina és un altre expert en aquests temes, que el tenim aquí a primera fila.
Ha sigut molt interessant totes les tres xerrades, una cosa que a mi m'agradaria, ja que ens trobem aquí, doncs, molta gent de l'ensenyament i del món de les matemàtiques, és que a mi el tema de o sigui, sempre busquem moltes coses, no?, que fem a la vida i les relacionem amb les matemàtiques, no? I evidentment les matemàtiques les trobem per tot, o sigui, les trobem en el joc, evidentment el joc és veritat que té un valor per si sol molt important, no?, però també els trobem a la dansa, també els trobem a l'arquitectura, els trobem absolutament a tot arreu, no? I jo almenys em trobo com a mestre que moltes vegades la societat, no, ens pressiona, els que ens agraden les matemàtiques, de dir, ostres, les matemàtiques per què serveixen? I tu a vegades busques respostes, i mira, serveixen per moltes coses, per dir, per tant. I jo al final ja m'he plantat en aquest sentit i les matemàtiques són boniques perquè són boniques i ja està, o sigui, no han de per què servir per res. I llavors a vegades, ja sigui jugant, o sigui treballs en materials didàctics o en activitats pròpies de matemàtiques, ens han de servir per disfrutar de la vida i ser més feliços, perquè també són boniques les matemàtiques per si soles. I l'altra cosa que vull dir és que, bueno, que vull donar l'enhorabona a tot ponents, vaja, els que són a la mesa, però especialment a la Maria Antònia, perquè avui, matemàticament, ha fet 84 voltes al voltant del sol.
Sí. Discret, només és la quarta vegada que fa 21 anys, eh? Que només és la quarta vegada que fas 21 anys.
Sí.
És això.
Total.
Com a sóc el calculador aquest mes.
Moltes gràcies.
Alguna altra comentari? Això que comentes tu, és per això costa molt transmetre que són boniques. Sembla que hi ha gent que el costa més veure que el simple fet de que siguin boniques ja és una excusa per fer-la.
Sí. Sí, vull dir, tant, però amb la música també a vegades, vull dir, sí. Tenim a vegades estils de música diferent i uns es agraden més uns que els altres, uns es fixaran més en les formes, altres en...
Sí, però llavors per ningú t'obliga a escoltar aquestes músiques, en canvi a l'escola tothom les ha de fer, les mata.
Sí, la poesia també és bonica, i en canvi la vida no la faig escrit absolutament per res. Però no sé.
Esclar.
Sí, sí.
És que...
Ara,
sí. És que aquesta visió tan utilitària de les matemàtiques, al final també... És veritat que les matemàtiques serveixen, per exemple, per la ciència en general, no? S'apliquen a totes les ciències, no? Però...
I a la música.
A la música, clar.
I a la música.
I a l'arquitectura, i a la pintura.
I a la plàstica.
Exacte, vull dir, per això són importants, no? Perquè té molts aspectes, no? I pots dir...
No, segurament són una activitat molt humana, molt humana. I com a tot, i com a tal... entra en moltes de les coses que fan els sers humans. Aquesta per mi podria ser la resposta, perquè per l'altra banda, la idea una mica narcisista, no? De les matemàtiques són boniques en si mateix, pot ser perillosa, no? És que a més no és només bonica la matemàtica, és bonic fer classe de matemàtiques, aprendre, ma també donar classe de matemàtica, que aquesta també seria una cosa que a nosaltres ens agradaria transmetre, no? Que és un treball digne. Encara que pagat amb un sou miserable, que aquest és el problema, perquè, per exemple, nosaltres, molta de la gent jove que ens ve a entrar en el grup del museu són antics alumnes de l'Anton Albanell. Han estat a classe amb l'Anton i venen entusiasmats, havien tenia idea d'anar a treballar per la CIA decodificant missatges secrets i guanyant molts diners, o d'anar a treballar en un banc i tot això, i clar, els nens venen, aquesta gent jove ve i està contenta, però tu sentissis els pares quan venen i es veuen, i ja veuen l'Anton. L'Anton no pot veure un pare d'un antic alumne, aquell que estava adreçat a guanyar molts diners a Wall Street i ara es troba guanyant un sou de 2.000 euros, si li va bé. Ah, hem d'anar en compte amb les coses.
Bueno, però si jo reivindico aquesta visió, també. Que no passa res.
Jo el que trobo molt important és el detall que amb les matemàtiques s'aprenen moltes coses dels nens. Fent matemàtiques amb els nens s'aprenen moltes coses, no tant de matemàtiques com de l'educació, que en definitiva és el drama, perquè el drama del nostre país, entre altres, el de l'educació és un, i de molts països. I...
Sí.
Jo dic per allò dels... Ja que heu destapat la cosa de que ja sóc molt gran... M'encanta molt el poder aprendre sempre s'aprèn. Jo des que tinc aquest gabinet aquí, des del que el vam començar amb el David, per cert, el vam començar tots dos, ell era becari en aquell moment. Doncs la veritat és que no es para d'aprendre.
Sí, sí.
D'aprendre de les respostes dels mestres, de les respostes dels nens, i això és molt important. Ai, és molt gratificant poder aprendre.
A veure, jo volia fer un petit comentari. A la taula ens heu deixat veure com és important aquest estil d'ensenyar matemàtiques des del formulari fins als grans.
No hem parlat de tres estils diferents, eh?
No. Heu parlat d'estils diferents, però hem vist una manera d'estimular l'ensenyament de la matemàtica a les diferents edats. I aquesta visió, de vegades amb la matemàtica ho aconseguiu, els propis de matemàtiques esteu relacionats de diferents etapes educatives, cosa que de vegades en altres àrees no passa. I que hi hagi espais en què es vegi la importància d'un treballar ensenyant uns continguts però motivant alguns alumnes amb l'interès d'aprendre aquells continguts de les diferents edats, jo crec que això és important, perquè si no de vegades acabem amb aquelles frases, Maria Antònia, que hem comentat, que els alumnes d'avui dia saben menys que els de tu no ho deies, però jo sí que ho he dit, jo ho verbalitzo, que de vegades és aquell comentari que sents generalitzat, perquè és d'aquells tòpics que vas sentint, que els alumnes de batxillerat saben menys que els alumnes de batxillerat de fa uns anys. En tot cas, això s'hauria de matisar molt, i jo crec que avui ens heu deixat veure que ensenyar matemàtiques i aprendre matemàtiques és molt més ric que saber formular de segons quina manera i només dir si sabien fer aquest tipus de formulació o no. Comentari al conjunt de la taula.
Jo t'ha tan ganes perquè vostè ha dit també ha parlat del calidoscopi i no, aquí no hi ha res després.
Perquè està entre el material del taller. És que o muntàvem aquí l'exposicioneta o era un problema, no? Perquè a la tarda, si voleu, hi ha un caleidoscopi que porté. Ara, el que té, que és el més maco, és el que fa coses més divertides. Petitó és el... Entre diverses coses.
Algun comentari més? Doncs donar-vos la gràcia un cop més, potser un aplaudiment i un altre cop.